reps una carta que et diu que han d'actualitzar les teves dades bancàries per poder continuar cobrant, per exemple, la pensió. Oh. I en aquesta carta et demana el número de compte bancari, el nom complet del titular, el DNI escanejat i tot plegat. El que fan, evidentment, és acabar-te robant. I la Seguretat Social Espanyola el que ha dit és mai rebreu una carta a la que us demanem aquest tipus de dades.
Escolta, és que ara et poden atracar fins i tot per correu.
Sí, no, però no,
ja no cal que baixis al carrer.
Sí, però no és exactament això i no és exactament el que volem explicar. Hem fet...
Jo és el que t'he dit. Hi ha molta inseguretat, que això s'ho diuen les dades, que no les doneu.
Això no ho diuen les dades.
No, de fet, les dades no diuen que hi ha més inseguretat, per exemple, al carrer.
Ah, bueno!
Més estafes, sí.
Escolta'm, una cosa, i aneu en compte, eh? Perquè a banda d'estafar la gent gran, també estan estafant dones cookies, eh? Mm-hmm. Nenes, no diríeu qui és el culpable, eh?
De què?
Brad Pitt, eh?
A veure, què ha passat
aquí? El Brad Pitt, nenes, que es veu que no té feina a les pel·lícules,
sí.
Necessita diners, perquè aquesta no. Gent rica no té líquid, tenen moltes propietats.
Ja, aquest és
però, claro, s'ho han de vendre per tenir líquid. Ah. No es veu que no, Brad Pitt no pot anar ni comprar-se una hamburguesa de pollastre.
Les 10:35, les 5:35, si mos escoltau de tarda, estem escoltant a RAC1. Ah, no. Som a Ràdio Illa, en aquest cas hem posat un petit fragment de la competència a aquest programa guardonat amb un premi Ondas i que s'ha convertit en un dels elements centrals del lleure de l'oci radiofònic en aquest cas en els àmbits de Parla Catalana. Una de les seves ànimes, un dels seus codirectors és Òscar Dalmau. Aquí el sentíem fent un dels seus personatges, en Gelines, i en fi, és un paio que ha fet ràdio des que tenia 16 anys, que aquest mitjà el té enamoradíssim i que després doncs, a fer ràdio ja, en aquest cas al barri de Sants, va estudiar comunicació audiovisual i després s'ha guanyat la vida doncs, sempre doncs, en mitjans radiofònics sobretot, però també televisius com a guionista, com a presentador i recordem doncs, el Gran Dictat amb la veu en off del Caçador de Bolets i també doncs, té un parell de facetes, un parell de vessants molt interessants, un heterònim que és el film musical on ha recuperat sobretot el Lleyé català, en parlarem després, i també doncs, recentment ha publicat un volum molt interessant, en aquest cas Barcelona Retro, Guia d'Arquitectura Moderna i d'Artes Aplicades en Barcelona 54-80. Tot això és n'Òscar Dalmau, aquí saludem ara. Molt bon dia, Òscar.
Bon dia, com esteu?
Bé, gràcies per acompanyar-nos aquest matí aquí a Passagent de Formentera i a Eivissa. Escolta,
que bé ser a Formentera, encara que sigui telefònicament, eh? Però això és començar el dia bé, sí.
Escolta, ara falta això, poc menys una hora i mitja perquè comenceu la competència. Què sols fer a aquesta hora? Ja suposo que aquesta hora del matí ja està tot encarrilat o sou d'aquestes...
Ja ho tenim, sí, ja ho tenim encarrilat. De fet, comença a encarrilar-se tot a partir del moment en què acabem el programa diari, que és a dir, després del directe que acabem a la una del migdia, doncs fem una mini reunió per decidir algun dels temes que serà notícia demà, doncs ja començar-los a encarar i, de fet, tenim un canal de WhatsApp per on anem penjant notícies al llarg de tota la tarda, vespre, nit, i al matí següent, vull dir, aquest matí, per exemple, doncs sobre les 8 ja comença a sonar el WhatsApp, l'Oriol de Balanzó, que és el sotsdirector del programa, ja comença a penjar notícies i més o menys a fer l'escaleta dels temes que tractarem en el programa, ja no només el què, sinó el qui, també, qui en parlarà, doncs quin personatge no tocarà... Doncs el tema econòmic, doncs jo què sé, Mohamed Jordi parla d'això, o l'Angelines, o en Jep Cabestany, o en Jean-Paul Desgrava, etc.
Però veig que no sou com els mal estudiants que ho feien tota última hora i que cap a aquesta hora doncs, ja et pots permetre doncs, atendre'ns a altres i prendre't un calma.
Sí, de fet, nosaltres treballem el guió a distància, cadascú des de casa, i ens trobem a la ràdio per fer el directe a l'estudi, perquè, òbviament, plantar un estudi a distància entre 5 persones que són les que estem en directe és complicadíssim. Però sí que el guió el podem treballar a través d'un document Drive, el Drive, i cadascú des de casa doncs, va fent i es pot revisar. Doncs això, nosaltres comencem a revisar-ho sobre aquesta hora I res, a les 12 ja preparadíssims. Jo la sort que tinc és que visc a 5 minuts de la ràdio, amb la qual cosa vaig a la ràdio fent la croqueta, com aquell que diu. Puc apurar.
El drive, que part d'un moviment de tenis, que coneixem tots aquells que no hem agafat mai una raqueta, també és un document que en fi, que ens esclavitza a relacionar-nos amb els nostres companys de feina. Escolta una cosa, Òscar, vas començar a fer ràdio als 16 anys, ho tenies claríssim. Quin és el teu primer record de ràdio?
Mira, jo, home, el primer record de ràdio és a casa, llevant-me els matins, escoltant a casa, doncs, Ràdio Barcelona, o Ràdio Minuto, també, en aquella època, programes despertadors, diguéssim, amb música.
Els posaves tu o els posaven els pares?
Posaven els pares, sí, sí. De fet, ho posava la meva mare, perquè mon pare ja no hi era. No és que ens hagués abandonat, sinó que se n'anava més d'hora del que nosaltres es llevàvem per anar a treballar. Després va ser el meu primer contacte amb la ràdio físic. Va ser a la Ona de Sants, la ràdio, una de les ràdios que hi havia al barri. Ràdios alegals, en deien pirates, perquè no hi havia una llicència legal. Però bueno, després, al llarg dels anys, crec que ja la van aconseguir, però jo estava estudiant a l'Institut Joan Corodines, l'institut d'allà del barri,
I
quan tenia 16 anys hi havia una EATP, que en deien una assignatura més pràctica que la resta, de periodisme. I vaig preguntar, i això, què s'ha de fer aquí? Doncs mira, estarem preparant un programa de ràdio durant 3 mesos i al final l'anirem a fer, pels vols de Nadal, a una emissora de ràdio del barri que es diu Ona Popular de Sants. I així ho vaig fer, vam fer aquest programa amb tota una sèrie de companys de classe de l'institut i em va encantar, o sigui, em va enamorar. I quan va acabar aquesta assignatura, jo vaig demanar parlar amb els responsables de la ràdio per poder presentar-los un projecte, per poder fer jo un programa de ràdio. I a partir d'aquí, doncs vaig començar a fer un programa de hip-hop, un programa musical, un programa que pogués fer jo sense necessitat de tenir un equip al darrere i que pogués anar posant jo música i parlant, com feu la Ràdio Fórmula també aquí a... en alguns segments horaris a Ràdio Illa. I així vaig començar, fent un programa de hip-hop, fixa't tu.
Escolta una cosa, EATP, m'acabes de despertar quelcom molt endins del meu hipocamp. I jo el vaig escollir, jo també vaig fer bup, i el vaig escollir de natació, així m'ha anat.
Què em dius ara?
Sí, hi havia una ATP de natació.
Tenia... Home, havies d'acabar una illa, sí.
Escolta, als 16 anys comences a fer el teu primer programa i ara, doncs, amb 50, ja fa una pila d'anys que estàs dirigint a la competència i almenys de portes en fora, pel que fa, doncs, el que mos arriba, tu segueixes passant la mar de bé. Tenies clar quan vas començar que et volies dedicar a això?
No ben bé, eh? Jo m'hi he anat portant, diguéssim. Jo vaig tenir la sort de poder estudiar comunicació audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra. Vam ser de la primera promoció. És a dir, que els professors que ens donaven classe no sabien ben bé què seria de nosaltres, ni nosaltres mateixos sabíem ben bé què acabaríem fent. A mi em va servir la carrera per saber el que no volia fer. Fèiem assignatures de producció que odiava, assignatures de realització que no vaig entendre mai, el per què s'ha de punxar ara un pla d'aquesta càmera o de l'altra perquè ja se'ls deixo, i això no m'interessava en absolut. I vam fer assignatures, per exemple, de guió de llargmetratges, que també ho trobava complicadíssim, escriure un guió d'una història que duria una hora i mitja. I arran d'una assignatura de guió més, com t'ho diria, el guió de... ens feien escriure guions per concursos, preguntes de concurs, entradetes per un magazín de televisió de tarda, a veure com s'ha d'escriure la presentació que hauria de llegir una presentadora. Doncs era un professor que es diu Piti Espanyol, i el Piti col·laborava al programa matinal de l'Antoni Bassas, al matí de Catalunya Ràdio, i estàvem buscant una persona que pogués locutar i pogués escriure guió d'humor. I em va dir, escolta, presenta-t'hi, que t'entrevisti l'Antoni Bassas, estan veient a gent. Jo li he dit que portaré uns quants alumnes que veig que us agrada això i teniu cert sentit de l'humor a l'hora d'escriure, a veure què. I va sonar la flauta i aquell va ser el meu primer programa ja professional, la meva primera experiència remunerada, que això sempre s'agraeix.
De sèrie ja venia la veu, entenc. Ja tenies aquesta veu que et deu haver ajudat, no?
Home, la veu, bueno, diuen que ajuda, però no ho sé, jo... També és una visió arcaica de la ràdio.
De fet, hi ha molt de nostàlgic, sí.
Sí que és veritat que quan escoltes programes dels anys 50, 60, 70, la veu, sobretot la veu masculina, no? Havia de ser una veu greu, i deies, oh, quina bona veu que tens per fer ràdio, o doblatge, per exemple, les grans veus de la ràdio. Però això cada cop més... és més... més secundari. De fet, jo, el programa que faig, que portem ja, aquesta serà la 16a temporada, la competència a RAC1, jo diria que de l'hora que dura el programa, potser la meva veu, com a Òscar Dalmau, sona un 7% del programa. La resta em dedico a prostituir-la, em dedico a modificar-la, a fer aguts i fer veus més greus, bueno, fer personatges. Vull dir que sí. Home, no et diré que no m'ha ajudat, per exemple, a l'hora, doncs, això de fer, de doblar veus en off de documentals, o, per exemple, la primera experiència televisiva que jo vaig tenir, que va ser posar la veu en off, ara ho recordaves, d'un programa que es deia Caçadors de bolets, que també va durar un munt de temporades.
I que va ser un èxit inesperat, no? Realment.
Inesperadíssim. Sí, sí, això realment, jo me'n recordo quan em van proposar, escolta'm, estem preparant un programa que es dirà Caçadors de bolets, i que van preguntar, i això de què va? I t'explicaven, simplement, és gent que va buscar bolets, en principi no en troben, i al final n'acaben trobant i ara van a un restaurant, fan una recepta amb bolets i s'acaba el programa. Ja. I deies, això no durarà ni 3 programes, això la gent no ho veurà. I realment va ser fer el primer capítol dedicat al CEP, i a partir d'aquí, bueno, ja et dic, no sé si vam estar vora 8, 9 temporades o 10, cada tardor, sent caçadors de bolets, sí.
Escolta, no, l'àmbit aquest dels bolets donaria per una pel·lícula de David Lynch o Haneke. Hi ha gent realment infausta ja, doncs...
Sí, home, hi ha psicòpates del
psicòpates, bolet. Sí, sí. Escolta una cosa, hi ha gent que se'n va viure a l'estranger un temps i s'acaba, doncs, xerrant amb una llengua que no li és pròpia, no sé, se'n va viure, doncs, a Anglaterra i acaba somiant amb anglès, no? A tu et passa que somies de vegades amb l'anglès? O sigui, que ets l'Angelines en somnis, o en Jep Cabestany? Això t'ha arribat a passar després de tants anys?
Mira, si et digués que sí, seria molt poètic, però seria mentida. És a dir, que t'he de dir que no, eh? No. No m'hi he trobat.
No, ostres, això fins i tot per higiene mental de ser una sort. Escolta, la comunicació audiovisual a la Pompeu Fabra es feia de baix a les Rambles?
Sí, sí, senyor.
Hòstia,
sí, senyor,
ja devia ser...
del teatre principal.
Sí. Deuria ser com, en fi, molt fecunda les tardes veient tot aquell bestiar caminant, sí, sí, per allà, no?, a l'hora de crear tots aquests personatges que heu fet.
Home, sí, de fet, tots els personatges, o gran part dels personatges que fem a la ràdio, neixen de la nostra experiència vital. Et puc dir que l'Angelines que faig jo, doncs, té traces de la meva mare, conté traces de les tietes, de veïnes, de iaies. El Mohamed Jordi, que fa l'Òscar Andreu, per exemple, doncs, està basat en la seva experiència quan era petit, al barri de Can Anglà de Terrassa, que estava poblat per una majoria de gent marroquina, i ell jugava, doncs, al carrer amb molts marroquins, i aquest accent doncs l'ha acabat incorporant a al seu modus vivendi, que és fent humor a la ràdio, no? Vull dir que sí, realment neix de l'observació. De fet, jo una de les coses que més em va... m'emprenyava quan vaig començar a treure el cap per la tele presentant El Gran Dictat, perquè fins llavors jo a nivell televisiu havia estat una veu, doncs va ser exactament el que m'emprenyava, era això, que jo, que m'agradava molt observar per treure idees, per escriure sketchos, per escriure acudits, De cop i volta vaig passar a ser l'observat. I això d'agafar un autobús i haver de mirar a terra perquè si puges el cap i comences a mirar la gent, probablement creuaràs la mirada amb moltes persones, doncs això, una persona tímida com jo, ho portava malament. Ara ja ho porto millor, però tot i així em costa.
Aquest estiu, quan us vam trobar un matí aquí a Formentera, a la plaça de Sant Francesc, més tard jo vaig anar a seure al Bar Centro i més tard vaig veure aparèixer n'Òscar Andreu, també, que venia a trobar-vos, que pareixia doncs, que venia un retir de ayahuasca, perquè realment anava com molt adormit. I tu te'n vas de vacances amb el teu company de feina, tio?
Sí, nosaltres amb l'Òscar Andreu, doncs mira, estiuegem junts des de farà aproximadament uns 20 anys. 20 anys que fa que venim a Formentera. Però... sí. Justament a Formentera. Ell es va buscar la vida a través d'una companya. Nosaltres, abans de fer tot això que fem a la competència, érem guionistes, entre altres, del Manel Fuentes. Mm-hmm. I amb el Manel ens en vam anar a fer una aventura a una ràdio que va muntar el grup Vocento de l'ABC, que es deia Punto Radio, i que emetíem des de la freqüència a Barcelona, per exemple, doncs, o a Catalunya, totes les freqüències d'Onda Rambla, que això era de Luis del Olmo. El Punto Radio, Luis del Olmo feia el matinal i nosaltres fèiem el programa a la nit, a les nits, es deia a les 12 en punto, perquè molt coherentment començava a les 12 en punt de la mitjanit. Era una oferta que volien contraprogramar els programes d'esports. Hi havia un programa d'esports també a Punto Radio que es feia d'11 a 12 i el presentava Josep Pedrerol.
Epa!
I amb el Josep Pedrerol, que treballava des de Madrid llavors, a Barcelona, amb nosaltres, compartia redacció, la Maria, que es deia Maria... Bueno, es diu, perquè deu viure, tot i que fa molts anys que jo no, ja no ens hem vist més des de Punto Radio, però Maria Tur, que feia esports allà, jo crec que finalment va treballar a IB3, però la Maria li va comentar a l'Òscar, que l'Òscar deia, escolta'm, vull anar de vacances, però no, estic plantejant anar a Formentera, coneixeries algú que tingués una casa... I a través de la Maria, doncs l'Òscar va anar aquell primer any, farà 21 anys, a Formentera. I va tornar tan content d'estar allà a la Mola que l'any següent ja jo m'hi vaig afegir.
I quants anys fa? Així... Disculpa, i quants anys fa que vens aquí?
Doncs això, 20 anys.
20 anys, ininterrompudament, cada estiu.
Exacte, cada estiu, sí. Hi va haver una temporada que no hi vam poder anar a la Mola perquè la casa on anem no estava disponible i ens en vam anar, vam acabar a prop de Calassaona. Un parell d'anys i, de fet, des d'aquella casa de Calassaona va ser on vam parir la competència perquè vam arribar un juliol en aquella casa i, justament, aquell mes de juliol va ser quan ens van trucar de RAC1, la direcció, per... proposar-nos a presentar un nou programa d'humor a les 12 del migdia, que l'Òscar i jo ens vam mirar des d'allà, que estàvem a Formentera tenent la trucada i vam pensar, hosti, qui els deu haver dit que no? Perquè això fa pinta que t'avisin el mes de juliol, fa pinta que ets la tercera o quarta opció, sent molt generosa.
Escolta, què hi trobes a Formentera i què hi trobes a la Mola, precisament, que és el, com diríem, aquesta illa dins l'illa?
Sí, de fet, jo crec que la pregunta no és què hi trobes, sinó què no hi trobes. I és massa gent. No hi trobem tanta gent com hi ha la resta d'illa, sobretot a l'època en què anem nosaltres, perquè som tixapins de manual. Diguéssim que no ens ho podem muntar per anar-hi a la tardor o a la primavera, que a mi m'encantaria veure l'illa i viure-la en aquestes èpoques, fins i tot a l'hivern. Jo sé que la gent que hi viu allà diria, hòstia, si l'hivern és dur, però m'agradaria passar-hi uns dies, perquè només la conec, doncs això, en el ple apogeu de l'agost o de finals de juliol, que és quan nosaltres podem escapar-nos-hi. I a la Mola el que tenim doncs, és un clima una mica més benèvol doncs, que no pas el que tenen els Pujols o... doncs això, o Sant Francesc, que fa més calor a les nits, doncs allà encara passa una mica d'aire per la Mola.
I què soleu fer aquí a Formentera? Aneu a platja? Us quedeu? Podeu estar tot un dia sense la casa, sense sortir? Aneu a caminar per allà als camins de la Mola?
Sí, ens agrada molt. Clar, nosaltres ara ja fa uns quants anyets que tenim també descendència.
Ja.
I per nosaltres també és força ideal, perquè estem a prop d'una pineda i pràcticament anem fent platja, però fem matins a primera hora i vespre, quan ja són 6:45 o les 7, sortim abans de tornar i sopar. Doncs ens agrada això, hores que no piqui gaire el sol, clar, perquè és que si no, ja et dic, amb criatures és complicat. I acostumem a anar, doncs, no ho sé, ja et dic, a la Saona, ens agrada molt també anar a Escaló de Sant Agustí, zones de roca, que també si vas amb criatures és més complicat entrar-hi, però després agraeixes molt el no haver de treure't el quilo de sorra de tots els peus i cossos de criatures. Vull dir que sí, fem platxeta, evidentment, mar, i després també ens agrada perdre'ns per aquests camins que deies tu, que la Mola n'és plena de camins i viaranys. I sí, fem força vida a la Mola. De fet, nosaltres, com que fa tants anys que hi anem, clar, ja pràcticament no ens hem de moure de casa. Saps? No sé, si vas per primer cop a Formentera o els primers anys, sí que, ostres, s'ha d'anar al mercadillo de... Doncs això, al mercadillo de la Mola, o anem a la Sabina, que també hi munten mercat, o ara anem a veure el far del Camp de Barberia, o ara anem a veure el far de la Mola. Ara ja tot això ja fa uns quants anys que ja no ho hem de fer, perquè ja ho hem fet. Anem al Blue Bar a prendre una copa de nit i tal. Clar, ara ja tot això amb criatures s'ha acabat al sortir de nit. Cosa que jo agraeixo, perquè jo sóc força diurn, no com el meu soci, l'Òscar Andreu, que és més nocturn. Però ja et dic, és una vida aquí, el que trobem a Formentera és tranquil·litat. Tranquil·litat i bons aliments, també.
Feu platja assenyadament. Escolta, deixa'm demanar-te, tu, a part de fer ràdio, també tens aquesta, diguem, segona vida com a gran recuperador, o aquesta vida paral·lela complementària com a gran recuperador, doncs, el Yeye català. I ara recentment has publicat aquest llibre, Barcelona Retro, Guia d'Arquitectura Moderna i d'Arts Aplicades a Barcelona. Ets un belluguet, ets un cul de mal asiento.
Home, jo crec que com molta gent, diguéssim, que tens molt... Bueno, t'interessen diverses coses i... A banda d'interessar-me, també m'agrada molt la divulgació. El poc que sé o el poc que puc investigar, doncs això, a vegades amb el desig de descobrir-ho a altra gent que potser no hi té accés, doncs em porta això a escriure un llibre com aquesta guia d'arquitectura, que és una guia d'arquitectura d'una època molt acotada, eh? A mi m'interessa molt els anys 50, 60, principis dels 70, a tots els nivells, a nivell d'arquitectura, a nivell de disseny gràfic, de disseny d'interiors, disseny de mobiliari, disseny industrial, disseny en general, també a nivell musical, i això és el que vaig fer també amb el meu alter ego, de fil musical, que va ser reivindicar i recuperar tota una sèrie de gent que cantaven en català als anys 60, però que van quedar com enterrats per els 16 jutges i els cantautors, però era gent que cantava pop, vull dir, música ballable, música ben comercial. El que passa que, clar, la música pop normalment no acostuma a tenir missatge polític o de denúncia, com sí que ho feien molts cantautors. Llavors em trobava amb la paradoxa que avui en dia podia recuperar absolutament la discografia sencera d'artistes com Joan Manuel Serrat, Raimon, Maria del Mar Bonet, Lluís Llach, tota aquesta gent sí, però després hi havia tota una corrua d'artistes que van gravar doncs, 3 discos, 1, 4 cançons l'altre, i que doncs, cantaven Bossa Nova en català, o cantaven xa-xa-xa en català, o cantaven jazz en català. O sigui, potser, ja et dic, era tot un corrent més aviat d'intèrprets que no pas d'autors. Aquí diguéssim que l'intèrpret, en majúscula, potser d'aquella època va ser la Núria Feliu, de la qual vaig poder fer o comissariar una exposició al Palau Robert fa uns mesos, que va ser, bueno, va ser una manera també de reivindicar-la un parell d'anys després de morir. Justament la mort d'ella fa 2 anys també em va enxampar a Formentera, que va ser una mica merder. Doncs això, amb aquesta voluntat vaig recopilar en 4 recopilatoris. Clar, ja fa uns anys, imagina't, el meu xip era intentar que totes aquestes cançons de pop en català, des de grups del Principat, però passant també per grups del País Valencià, cantants de la Catalunya Nord, gent que feia pop en català a les illes, com, jo què sé, hi havia los Javaloyes, mallorquins, que tenien molts d'ells grans discografia en castellà, però que de cop i volta trobaves un parell de temes en català al llarg de la seva carrera. Doncs era anar a buscar aquestes petites joies i recopilar-les en CDs. Imagina't, per això et dic que fa temps, ara ja ho hauríem de fer amb llistes de Spotify. I així vam fer a la vora 4 volums, 4 CDs, a més jo els farcia amb 20 i escaig temes, vull dir, el màxim de temes que s'hi podien encabir en un CD llavors, i els acompanyava també d'un llibret amb aquesta voluntat divulgativa d'explicar, doncs, qui és aquest grup, per què només va gravar 4 cançons, o de quin any és aquesta cançó, i, bueno, amb informació també adreçada a la gent que és malalta de la música i que potser és col·leccionista, de dir, ostres, m'interessa molt aquest tema, doncs hi trobaves també fins i tot el número del dipòsit legal del disc per si volies cercar-ho a través d'internet i poder aconseguir-ne una còpia.
I després, doncs, hi ha aquesta, bé, aquest agradament cap a l'arquitectura moderna i el disseny industrial. Ara quedaré com això, com un pedant odiós. Vaig veure aquesta, jo l'únic que sé és aquesta pel·lícula Columbus, que passa, no sé si Indiana o Ohio, on hi ha, doncs, una ciutat que està plena d'edificis arquitectònics de Miller i companyia. I, bueno, només volia dir això per això, per demostrar-te que l'havia vist. I res més, escolta, per anar acabant, ets un home del segle XX que està triomfant al segle XXI. És que, mira, diguem, el Yeye, també aquesta arquitectura, doncs, una època molt, molt concreta.
Sí.
La cosa física, també, la ràdio. Estàs allà...
Sí, sí, i ara estem preparant un programa per 3CAT, per la plataforma de la televisió pública catalana, amb l'Òscar Andreu, també, que és un repàs a imatges d'arxiu d'esdeveniments que van passar també el segle passat, des de mitjans dels 80 fins a principis dels 2000. Bueno, clar, ja seria segle XXI, però sí, una mica amb aquesta fixació. Sí que ara sí, m'hi fas fixar tu, de dir, sí que hi ha una certa fixació per recuperar el passat. No pas en el tema aquest televisiu, però sí que en el musical o en el món del disseny o en el món arquitectònic hi ha aquesta voluntat d'investigar terreny que jo em vaig perdre per qüestions d'edat. Jo sóc del 74 i doncs això, l'arquitectura dels anys 50 o 60 o quan sortia al principi dels 70, doncs tot això jo m'ho vaig perdre. Per això em forço a investigar i a ser curiós, en definitiva, doncs això, com que jo no en tinc ni idea perquè no sóc arquitecte, doncs procuro parlar amb amics que sí que ho són i que m'expliquin el perquè un edifici que en teoria la gent diu, ostres, que lleig això, a nivell arquitectònic, doncs et trobes que té 2 o 3 premis i preguntes, i això com és que és un edifici que la façana és lletja o la gent la considera lletja, tota plena de formigó, això és important. I el fet de que t'ho expliquin i de descobrir coses noves, aviam, em manté viu, sí, sí.
Necessites consumir ràdio cada dia, Òscar? O sigui, fins i tot d'estant de vacances, per això poses moure el dial, escoltar,
que es faci
la màgia. O sigui, ets un yonqui, realment, com que hi ha gent que necessita fer, pilates cada dia, si no, no se sent
home.
Bé.
Sí que és veritat que jo, clar, porto molts anys fent ràdio, però també molts anys escoltant-la. De fet, jo sempre, la mínima ocasió, ho reivindico. La ràdio que nosaltres fem, per exemple, a RAC1, el programa d'humor, així els personatges i fent veus, és d'autor. A la ràdio que hem consumit, tant jo com el meu soci, l'Òscar Andreu, és d'autor del Terrat, de Ràdio Barcelona, del Buenafuente, és d'autor del Força Barça, que es feia a la ràdio de l'Arús, és d'autor de Goma Espuma, per exemple, d'Antena 3 Ràdio, Onda Cero, és d'autor, jo què sé, del Pastagança, del Miki Moto a Catalunya Ràdio. Vull dir que jo sempre he escoltat molta ràdio, ràdio d'humor, ràdio divertida, ràdio d'enteniment, i ara també per qüestions de que nosaltres analitzem amb humor l'actualitat, doncs cada matí, jo des de les 7 que em llevo, ja hi tinc els programes informatius de Catalunya Ràdio, no només de RAC1, vull dir que vaig fent zapping, passo també per la COPE, vull dir, m'interessa tot, a veure com ho tracten, com ho toquen, per després nosaltres també tractar-ho a la ràdio, el programa del matí, i després també em passa això a l'estiu. A l'estiu, fruit també d'aquesta curiositat, doncs un bon dia, arribant a Formentera, vaig preguntar-me això, de dir, ostres, hi haurà, hi ha d'haver una ràdio que parli de l'actualitat de l'illa, amb gent que doni veu a la gent que hi viu. I va ser com vaig trobar Ràdio Illa pràcticament al final del dial, i de fet la tinc memoritzada al cotxe des de llavors, i és una ràdio que està memoritzada, no sé si és el 107.3,
pot ser? 107.9.
107.9, doncs el 107.9 el tinc memoritzat al cotxe durant tot l'any. No el poso mai, només aquests 15 dies que som a l'estiu a Formentera, però no l'esborro, és una manera de mantenir-me lligat a vosaltres, i ja et dic, oient a diari de far a far, si no és al matí, la repetició que fem a les tardes, però hi ha més un... Normalment sempre t'enganxo a tu, perquè, clar, l'hora més informativa, jo, en teoria, o estic al mar, o anant ja a la platja, o dormint, hi ha dies que...
De 8 a 10 fa el condueix el meu company, el Pepo Rubio, de 10 a 12 jo, i aquí estem, aquí. Escolta, moltíssimes gràcies. Escoltes la ràdio amb transistor necessàriament?
Cada cop menys. Ja vaig amb el mòbil amunt i avall. I el cotxe, també em moc amb cotxe, i quan agafo el cotxe sí que hi poso la ràdio, sí.
El teu fill és molt petit, la teva filla també l'estàs, diríem, adoctrinant.
Bueno, els adoctrino des de ben petits, des que van néixer, senten la ràdio per casa. Sí. El que passa que aquella imatge que teníem nosaltres d'un aparell que no es movia, de la saleta d'estar, per exemple, ara amb això dels mòbils, clar, no, més aviat, és que un transistor el que veuen és el telèfon mòbil, des d'on sonen trucades, des d'on s'envien whatsapps, des d'on quan es consulta internet, i des d'on sona música, o des d'on sona la ràdio, no? Ara ja... S'ha perdut una mica aquella imatge del transistor portàtil que te'l portaves també d'habitació en habitació. Però sí, s'escolta ràdio a casa i tant.
Òscar, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Et deixem anar perquè no volem que et renyin per arribar tard a
RAC1. Sí, això t'ho agraeixo. No? I... En aquest cas, l'avantatge és que com que codirigeixo el programa, m'hauria de renyar a mi mateix i no és el cas.
Molt bé, mirem on anàvem amb Francesc Heredero, aquest Nina de Cera.
Home, espectacular,
Que com ho has fet conèixer tu més del barri, no?, de Sants.
Del barri de Sants, sí senyor, que tu també ets sencenc. Bueno, bordetenc, Nosaltres som de la Bordeta.
De la Bordeta, sí, mig peu allà hi tinc. Escolta, que ja comencem cada cop a veure més trolleis i més, ja, més gent estranya per allà a Sants, que havia quedat una miqueta al marge. Però...
Sí, és cert, però sé que tu vas estudiar a l'escola Proa, no?
Jo no. Una de les meves tres germanes hi va estudiar, sí.
Home, un far també de l'ensenyament en català.
Jo vaig anar a la pública i una de les meves germanes, que es veu que ja hi havia més sous a casa, doncs ja van, ja van pagar la prova. Sí, escolta, sí. Òscar, gràcies, i et seguirem escoltant a la competència i tot el que vagis fent. Seguiu-lo a Fil Musical, ja sigui Instagram o Twitter, per deixar anar un munt de referències interessants. Gràcies per haver-nos donat aquest toniu aquest matí.
Molt bé. Escolta'm, em deixes dir una última cosa?
Endavant.
Fer una salutació molt cordial, si ens escolta, en Xico, de la Mola, que ho va passar fatal aquest estiu. Va pendents de com evolucionava, perquè el coneixem personalment i ens porta el peix a casa.
En Xico Desmolina.
Ah, exacte.
Tu no sé si havies anat a menjar alguna volta allà amb en Xico, sí, i una Conxita.
Quan tenien restaurants, sí, a la Mola. Amb
que era, es podia menjar sense cap mena de glamour, la Terrassa, amb cadires de plàstic, però era un lloc on es menjava peix més fresc i més barat de Formentera.
Exacte, la Conxita, que és gran cuinera, i ell, que és
que pescador
i que porta, porta matèria primera espectacular, doncs, ens coneixem pràcticament des de llavors. I vam estar amb l'aia al cor, com suposo que tota l'illa, pendent de si trobaven el Xico. Finalment, afortunadament, el van poder trobar. Una abraçada per ell i per tot el gremi de pescadors de l'illa, que esdeveniments com aquest donen també una idea del perill que corren i de l'esforç tan bèstia que han de fer.
Mos escolta i igualment doncs li farem arribar. Gràcies i per aquest detall també. Salut.
Molt bé, una abraçada.
Salut.
Ets una nina de cera que només sap cançó. Tens el cor sense complicacions, nina de cera i de cançó. Per mi no ets millor que tantes nines com hi ha al saló. Et prens la vida com un bo, nina de cera i de cançó. Els teus discos són miralls i en ets tothom qui pot mirar. Vius trencada en mil cristalls i en 100.000 veus per escoltar. Sense il·lusió, nina de cera i de cançó. Elles per molt poc sospiren per un sí, per un no. Elles s'estimen però de debò, nina de cera i de cançó. Oh, els teus discos són miralls i en ets tothom qui pot mirar. Cançons d'amor, nina de cera i de cançó. Què és per tu l'amor que cantes? Què és per tu tenir cor? Sota els capells res no t'ho diu, no, nina de cera i de cançó. Però potser un dia siguis millor, nina de cera i de cançó. Sense que passi l'amor cap por, nina de cera.